Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Mig centena de persones i tres tractors es van manifestar aquest passat diumenge a la denominada Carretera de la Vergonya, a la Ràpita, per exigir celeritat a la Diputació de Tarragona en el projecte de millora d'aquesta via. Així, una cinquantena de manifestants van tornar a tallar el trànsit durant tres quarts d'hora a la T-2021 en una marxa fins a un dels primers toms de la carretera que uneix la Ràpita i Poblenou del Delta. Ho han fet en una nova jornada de mobilització convocada per la plataforma Carretera de la Vergonya amb l'objectiu de demanar a les administracions que s'acceleri l'inici de les obres de millora de la seguretat d'aquesta carretera. Segons ha explicat el portaveu de la plataforma Carretera de la Vergonya, Josep Juan, la demanda principal és que amplien la carretera en tot el seu traçat.
La demanda principal és que amplien la carretera en tot el seu traçat perquè els cotxes cauen a baix, perquè, per exemple, ara a l'estiu han pintat unes línies a la carretera i són línies falses. Ara ho veurem aquí, anirem a la primera curva i podreu veure com la línia te porta a dintre de la rossa, una caiguda lliure dintre de la rossa.
Des de la plataforma es lamenten de la lentitud administrativa en el traspàs de la titularitat de la T-2021 dels ajuntaments a l'ens supramunicipal i, de retruc, en la seva reforma.
Fa més d'un any que van presentar el projecte de reforma integral de la carretera de la Vergonya i les administracions no han fet cap pas més, ni tan sols han passat la titularitat dels ajuntaments a la Diputació de Tarragona, i això és un pas que feia molt de temps que dien que farien quan estés aprovat el pla zonal de carreteres. Hola. I ara ja fa molt temps que està aprovat el pla zonal de carreteres i no passen aquesta titularitat ni estan fent els passos necessaris per a fer l'obra. La licitació de l'obra, les expropiacions...
El portaveu de la plataforma, Josep Juan, ha apuntat que aquesta carretera és de primera necessitat tant per a veïns com per a treballadors que la utilitzen per arribar als seus llocs de feina.
Aquesta carretera és una primera necessitat per a molta gent, per a treballar, per anar al metge, per anar a l'escola, perquè resulta que a Poblenou, per exemple, no hi ha institut, no hi ha dispensari mèdic, no hi ha metge, i molta gent necessita la carretera per a treballar. Per als musclaires transportar els musclos, per als arrossaires transportar l'arròs, per a les salines és necessària també, els treballadors transiten per aquesta carretera diàriament, hi ha autobusos, hi ha empreses de colònies, hi ha bé un turisme significatiu durant moltes parts de l'any, hi ha persones que viuen aquí i que per anar d'un poble a un altre teòricament han d'anar 60 tot el traçat i de tant en tant cauen a l'arrossar. I tant en tant tenim pèrdues significatives.
Des de la plataforma La Carretera de la Vergonya denuncien que existeix un centralisme de les Terres de l'Ebre exercit per ciutats com Amposta o Tortosa que alenteixen projectes com la reforma d'aquesta carretera.
Nosaltres tenim clar que s'està tardant tant perquè hi ha centralisme també a les Terres de l'Ebre. De vegades només se mira a Madrid o Barcelona per parlar de centralisme, però aquí a les Terres de l'Ebre el centralisme també opera i és el centralisme d'Amposta, de Tortosa, de les capitals de comarca, que ho tenen tot, tenen 8 carreteres per arribar a cadascun d'aquests pobles, i en canvi els pobles perifèrics s'han d'apanyar, no? Han d'anar a 60 tot el traçat, han de caure a l'arrossar. Això la perifèria ho pot patir, no hi ha problema.
Per tot plegat, la plataforma La Carretera de la Vergonya ha exigit celeritat a les administracions per fer el canvi de titularitat de la carretera i, de retruc, avançar en les obres de reforma integral d'aquesta via. Fonts de la Diputació de Tarragona, consultades per l'Agència Catalana de Notícies, han apuntat que en aquests moments s'està tramitant el canvi de titularitat, a la vegada que s'està a l'espera de l'estudi ambiental de la Generalitat que permeti seguir avançant en el projecte. Un cop s'aconsegueixi aquest estudi, el projecte s'incorporarà al Pla Quadrienal de la Diputació de Tarragona per comptar amb pressupost que permeti executar les obres pertinents.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Ajuntament de Tortosa ha presentat el seu Pla d'Acció Municipal, el PAM 2023-2027, amb 409 actuacions, entre les quals s'inclouen la construcció de pisos de lloguer al nucli antic per a joves, així com accions per fer visitables les muralles i fortificacions. El document s'estructura al voltant de quatre grans eixos: atenció a les persones, dinamització econòmica, sostenibilitat i govern transparent. Així, el govern municipal de Tortosa preveu desplegar les 409 mesures incloses al PAM amb projectes d'una o diverses anualitats, en funció de les seves dimensions. De forma més imminent, de cara a l'any vinent, una de les principals propostes del PAM seran els projectes per generar habitatge de lloguer per als joves al nucli antic de la ciutat. Tot i que finalment l'accés es podria obrir també a col·lectius com famílies monoparentals o gent gran, l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha destacat que han d'ajudar a donar sortida a la situació dit de ciutat tensionada en matèria d'accessos a pisos de lloguer.
En relació als habitatges, tenim al carrer Sant Felip Neri una promoció de 23 habitatges en aquesta zona, i després a la plaça de Sant Joan, que és la plaça on està situada l'escola d'art, tenim una promoció de 4 habitatges també allà un solar de l'Ajuntament. La idea que portem és que siguin de règim de lloguer i que per tant no serà una compra-venda, sinó que serà per a que se puguen llogar, majoritàriament per a joves, però també intentarem incloure altres col·lectius, com per exemple famílies monoparentals o gent gran, però això és una cosa que encara s'ha de definir perquè té tot el seu procés i s'ha de pactar en la Generalitat. I el pressupost en aquests moments no el tenim encara del tot, però aproximadament crec que eren uns 3 milions d'euros en global aquesta actuació.
També de forma més imminent, segons ha avançat el mateix alcalde, es treballarà en el projecte d'ampliació i reforma de la sala gran del Teatre Auditori Felipe Drey, que ha de millorar la seva climatització, així com avançar en la posada en marxa de les dues llars d'infants municipals ja anunciades anteriorment. Una altra de les propostes destacades del PAM és el projecte per habilitar un circuit verd per a unir fortificacions en carril bici i un tren turístic que connectarà el nucli antic amb les muralles.
Se crearà un circuit verd, que és unir totes les fortificacions a través d'aquest carril bici, i després per a que la gent pugui accedir a les muralles. Com tots sabeu, les muralles estan majoritàriament el que són els antics turons i muntanyes, perquè són les que ens van quedar, les de la ciutat se van pràcticament enderrocar. La forma d'aproximar aquest potencial tan important que tenim és a través d'aquest tren turístic que faria la unió de tots els visitants de totes aquestes fortificacions i també el centre històric.
Pel que fa als diferents eixos del Pla d'Actuació Municipal, en l'àmbit de ciutat pensada per a les persones s'han inclòs actuacions com fonts d'aigua en parcs infantils, refugis climàtics, ampliar horaris de serveis com el SIAT o el SAI, millorar els patis de les escoles, crear espais nocturns per als estudiants durant època d'exàmens o ampliar els serveis d'esports i salut al centre UIN. En matèria econòmica, com a ciutat de progrés, s'inclou impulsar el cicloturisme, desenvolupar el camí de circa entre Ferreries i Jesús i crear sòl industrial amb l'ampliació del polígon Catalunya Sud. En l'àmbit de sostenibilitat, com a ciutat més verda, s'inclouen 180 mesures per a millorar la via pública, una aplicació perquè la ciutadania pugui comunicar incidències, i es faran també campanyes de civisme i neteja. Per últim, com a govern transformador, s'actualitzarà el padró d'habitants per evitar casos de frau fiscal en els tributs municipals, la inclusió de bonificacions socials per a impostos i taxes, promoure la candidatura de Tortosa com a patrimoni de la humanitat o defensar el cabal mínim del riu Ebre. La voluntat de tot plegar, segons explicar l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, és aconseguir un model de ciutat més justa, més per a les persones, més pròspera i més amable.
Que defineixen un model de ciutat pel qual treballem, això vol dir una ciutat més justa, una ciutat més per a les persones, una ciutat més pròspera, una ciutat més amable, i també plantegem este PAM en un calendari realista, adaptant-nos evidentment en tots moments a la situació econòmica que ens trobem, que com tots i totes sabeu està marcada per la inflació, per la pujada molt important dels interessos bancaris a les famílies, però també a l'Ajuntament, per l'increment del cost de l'energia, i també en aquest sentit ja sabeu que vam anunciar que més enllà de les ordenances fiscals s'han de racionalitzar i contenir el que és la despesa, prioritzant les actuacions més urgents i garantint la prestació dels serveis bàsics a nivell de la nostra ciutat.
Finalment, per a l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, aquest pla d'actuació municipal, que es pot consultar íntegrament a la pàgina web de l'Ajuntament, ha de ser també, ha dit, un instrument de transparència i per retre comptes amb la ciutadania.
Serveis informatius d'Antena Caro. Els esports.
I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç entre la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança els pròxims encontres.
Molt bon dia. Una setmana més per portar una actualitat del Club Deportiu Roquetenc. En aquest cas parlem dels partits que es van disputar el cap de setmana dels dies 4 i 5 de novembre de 2023. Com sempre, el futbol base amb els més petits, els equips que pren del Consell Esportiu del Baix Ebre. Va dir que l'equip de Benjamí, pre-Benjamí en aquest cas, els va jugar al camp del Josep Maria Blanc i va perdre, jugadors de primers van perdre per 10-3. I pel que fa al equip del Benjamí Broc, va jugar aquí a casa contra el Batea i un partit molt disputat, finalment el Roquetenc va perdre per 1-2. Pel que fa als equips ja federats, diem que l'equip Benjamí Roig del Roquetenc doncs, jugava, havia de jugar aquí a casa contra el futbol formatiu Terres de l'Ebre, però el partit es va ajornar a petició de l'equip rival. Sí que van jugar els equips alevins amb aquests resultats. Pel que fa al Roquetenc Roig, doncs, va aconseguir una brillant victòria en un partit de molts de gols al camp de la Gandesa per 4-7. Pel que fa al Roquetenc Groc, va perdre aquí a casa contra l'Atlètic Vilanova per 1-4. I pel que fa a l'altre alevín, l'alevín blau, en un partit també molt disputat i molt emocionant, finalment va perdre contra el Josep i Maria B per 2-3. Pel que fa a l'infantil, jugava aquí a casa contra un rival potent, com és el futbol formatiu 3 de l'Ebre, i l'equip infantil, tot i competir prou bé, doncs es va voler superat pel rival i va perdre per 1-6. I si pugem un esglaó i parlem de l'equip cadet, doncs aquí, bones notícies, que l'equip del Roquetenc, de la cinquena jornada, doncs va aconseguir una nova victòria, 5-5 el cadet de bona aquesta temporada, va superar-les per 2-1 amb 2 gols de Roger, i l'equip cadet del Roquetenc que de moment és líder invicte d'aquesta categoria. Per tant, gran temporada del cadet del Roquetenc en aquesta lliga, i en la que de moment ha començat molt bé. Per acabar amb el futbol base, diríem que l'equip cadet femení que està jugant aquesta temporada la Lliga de Futbol 7 de la província de Tarragona ens va anar al camp de la Pobla de Mafumet i va aconseguir un meritori empat a 2. Al descans del Roquetenc anava guanyant 0-2, però la segona part els locals van acabar remuntant i van acabar empatant, però gran temporada d'aquest cadet femení del Roquetenc que debuta a la competició federada i que està competint molt bé tots els partits, donant una molt bona imatge. I repassat al futbol base, passem ja als dos equips amateur, el femení i el masculí. Diguem que l'equip femení del Roquetenc doncs, anava al camp del Futbol Club Tarraco aquest dia passat diumenge, en la sisena jornada, i el Roquetenc perdria per 3-1. Va ser una primera part bastant igualada i disputada en poques ocasions, a més que l'atendia el Roquetenc al límit del descans amb una rematada de glòria de volea des de l'interior de l'àrea que la portera local doncs, amb una bona aturada va evitar que el Roquetenc se passés al marcador. A la segona part doncs, el partit seguia igualat fins que al minut 54 en una falta lateral els locals amb una pilota pintina del segon cal farien el 1-0. Aquest gol va fer una mica de mal als roqueters ja que 30 segons després encaixarien el 2-0 en una recuperació de l'equip local i una passada llarga i que acabaria amb un gol d'Estefania que era el 2-0. Tot i el cop anímic rebut, el Roquetenc doncs, va reaccionar prou bé i faria el gol que aconseguia distància, un gran gol de Tània amb un xut de fora l'àrea, doncs, faria el 2-1 i al tram final amb el Roquetenc abocat intentant rescatar algun punt en una contra, les locals acabarien fent el 3-1 a 2 minuts del final. Però bé, bona imatge d'aquest Roquetenc femení que està debutant també a la categoria i que de moment doncs, està competint tots els partits de manera més que digna. Aquesta lliga femenina de segona catalana de moment l'encapçalen el Terres de Lleida i l'Aldeana, que són líders empatats amb 16 punts. Tercer és el Sant Pere i Sant Pau amb 11 punts. El Roquetenc és de moment és 11, amb 4 punts sumats, 5 gols a favor i 18 en contra. I tanquen per baix el Montblanc amb 3 punts i l'Avinyonet, que encara no ha puntuat. I pel que fa al primer equip masculí de la tercera catalana, es anava al camp del Camarles B, un equip que aquesta vegada ha pujat de categoria perquè s'ha fet una bona temporada. I per el Roquetenc, per tercera jornada consecutiva, doncs que acabaria el partit amb un empat. En aquest cas va ser a 0 gols. Va ser una primera part bastant intensa i disputada. Això sí, no van haver ocasions clares de gol. A la segona part del partit es va obrir una mica més. El Roquetenc doncs, va fer canvis ofensius, va pressionar una mica més amunt, tenint més posició de pilota i més presència en atac. Va disposar d'una bona ocasió als últims de la presa, quan Morales es va quedar sol davant del porter, però va rematar una mica forçat i la pilota va sortir fregant al pal. També els locals van tenir la seva ocasió en una falta que el porter va poder rebutjar bé i l'ocasió més clara del partit arribaria al minut 82 en una falta favorable al Roquetenc a la frontal de l'àrea, a un metre de la línia de l'àrea, i Gorka, amb un xut impressionant, la pilota va estavellar al travesser. Va ser una llàstima, va ser l'ocasió més clara del partit. El Roquetenc s'hauria pogut emportar els 3 punts, però en la pilota el pal ho va impedir. També va dir que el Cavalls, a 3 minuts al final, una volea des de fora l'àrea, hauria pogut també marcar el seu gol. Bé, finalment un nou empat del Roquetenc que es manté a la part mitjana alta de la Lliga i s'han quedat una mica, porta 4 jornades sense guanyar, però a veure si l'equip ja comença a reaccionar a partir de la propera jornada i torna a fiançar-se en aquests primers jocs de la classificació. Una Lliga tercera catalana que deuen la cançola de l'Amposta que es va escapant a poc a poc de la classificació, té 22 punts sumats, el segueix el Perelló amb 18 punts, tercer és l'Ametlla de Mar amb 17, el Roquetenc ara mateix és sisè amb 13 punts, 12 gols a favor i 8 en contra, i per baix tanquen el Godall amb 5 punts i el Catalunya B, que només té un punt sumat. I ara el que faríem seria repassar la propera jornada que tenen els equips en competició. Pel que fa a l'equip prebenjamí, rebrà aquí a casa l'Atlètic Vilanova el diumenge, dia 12, a les 10 del matí. Pel que fa al Roquetenc Groc, anirà al camp del Josep Maria Blanc el dissabte, dia 11, a les 10 del matí. Pel que fa al Benjamí Federat, anirà al camp de l'Escola de Futbol Alcanar el diumenge, dia 12, a les 11 del matí. Els alevins finant aquests partits. Pel que fa al Roquetenc Roig, rebrà aquí a casa a l'Ametlla de Mar el diumenge, dia 12, a les 10 del matí. Pel que fa al Roquetenc Groc, va al camp del Perelló el dissabte, dia 11, a les 9:45 del matí. I pel que fa al Roquetenc Blau, es desplaça a Sant Jaume d'Enveja en un partit que es fa el diumenge, dia 12, a les 9:30 del matí. Pel que fa a l'infantil, doncs té un interessant derbi de filials el diumenge, dia 12, a les 10 del matí, al camp del Jesús Catalònia. I pel que fa al Caretro, se defensarà aquest liderat que avui no ostenta en un partit molt interessant, ja que va al camp de l'Amposta, un partit que s'ha pres per diumenge, dia 12, a les 11 del migdia. I pel que fa al cadet femení del Roquetenc, també juga contra l'Amposta, en aquest cas aquí a Roquetes, és un partit que s'ha pres per el diumenge, dia 12, a les 12 del migdia. Com hauran pogut observar, la majoria de partits de futbol base es juguen el diumenge, i això és degut a que aquest dissabte, dia 11 de l'11, doncs ja prevista la gran festa de presentació de tot el futbol base del Club Esportiu Roquetenc. Una festa de presentació que tindrà lloc aquest dissabte, dia 11 de l'11 a les 11 del matí, a l'estadi municipal de Roquetes. Per tant, convidem a tots els aficionats que vinguin al camp a veure aquesta gran festa de presentació. Tindrem també l'assistent de les autoritats locals i membres de la Federació Catalana de Futbol a aquest acte, en què tots els equips, des dels més petits fins als cadets, on s'han presentat damunt de la gespa, s'han cridat pel seu nom i podran tenir aquest moment de glòria de poder desfilar davant de tota l'afició aquí a l'estadi municipal. I ja dic que sempre és un acte molt bonic i molt emotiu, i per a complementar encara aquesta diada festiva, quan acabi tota aquesta presentació, doncs tindrà lloc un vermut electrònic i es farà un dinar popular al camp, on hi haurà servei d'entrepans per a tots els assistents. I també i música, ja dic, un disc jockey, per tant una gran diada de matinal de futbol aquí a Roquetes. I per a complementar la festa, doncs el dissabte per a tarda tindrem els partits del primer equip masculí i el primer equip femení. Per tant, una diada completa de futbol aquí a Roquetes. L'equip masculí de tercera catalana jugarà aquí a casa la novena jornada contra el Club Deportiu Alcanar, com diem, aquest dissabte a les 4:30 de la tarda, i quan acabe el partit, a les 6:30, serà l'equip femení amateur el que jugarà el seu partit contra la Unió Esportiva Avinyonet del Penedès. Per tant, aquest dissabte tots els aficionats tenen una cita ineludible amb el Club Esportiu Roquetenc, que durant tot el dia hi haurà activitat al camp. Pel matí amb la presentació de tot el futbol base, després al migdia amb el dinar popular amb música i disc jockey, i per la tarda partit de l'equip masculí i l'equip femení. Espero que el temps ens acompanyi, que sembla que sí que podem dir el temps ens acompanyarà. Per tant, no hi ha excusa per a que la gent pugui gaudir d'aquesta gran diada. I us esperem a tothom al camp aquest dissabte, dia 11, a les 11 del matí. I fins aquí l'actualitat del Club Esportiu Roquetenc.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Lluís Mi Pérez.
Bon dia, avui el temps de les Terres de l'Ebre ha de ser força tranquil. Només aniran apareixent alguns núvols cap allà al migdia, primeres hores de la tarda, núvols passatgers que vindran des de l'Aragó, però seran més aviat esquifits en algun moment. Arribaran a deixar quatre gotes despistades, algun ruixadet francament fugaç, sobretot a la comarca de la Terra Alta, però ja diem, fenòmens molt poc destacables i sempre molt intermitents, perquè qui ha de dominar avui és el sol amb aquestes nuvolades a partir del migdia, i el vent que de moment no serà especialment intens. Aquesta tarda el vent del sud-oest o el de ponent es tornarà a reforçar una miqueta més, sobretot ja mar endins, però no serà una jornada especialment ventosa i tampoc càlida, perquè li costarà de pujar el mercuri. De fet, a hores d'ara fa més fred que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda tot just en el llindar dels 19 o els 20 graus de màxima, com a molt, pel que fa a les temperatures de la tarda. Us seguirem a la xarxa.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro. El 96 Antena.